Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Barcadana de naixement, però santcugatenca d'adopció, Gemma Puig és llicenciada en física i s'ha convertit en una de les professionals més populars de la televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio amb les seves cròniques del temps. Gemma Puig és l'única dona de l'equip de meteoròlegs de la televisió i les ràdio públiques, i en aquesta entrevista el Faves Comptades parla del seu nou llibre, Aigua, un recurs vital, així com del seu vessant més personal i professional. Una entrevista que poden recuperar a www.cugat.cat. L'agenda santcugatenca per aquest cap de setmana treu fum. Amb motiu de la Diada de Sant Ponç, la ciutat acull la primera Fira del Raig, així com les tradicionals Fira de Sant Ponç i la Fira del Comerç Just i Solidari. A més, Sant Francesc té la seva festa grossa amb la celebració del Fem Barri i la Batuescola fa 11 anys a ritme de percussió. Els amants del punk tenen una cita dissabte al Parc de Can Bernet i els gausacs es preparen per dos dies d'intensitat castellera. Si vols saber on i quan se celebren aquestes i moltes més propostes, consulta l'agenda de Cugat Mèdia. El bitllet senzill inicia aquesta setmana el traspàs progressiu cap a la T-Mobilitat amb l'entrada en funcionament a Ferrocarrils de la Generalitat. Així, l'operadora de la Generalitat s'ha convertit aquest dimecres en el primer operador a integrar el nou format en els títols d'un trajecte. Durant les pròximes setmanes, el bitllet senzill es començarà a vendre a les màquines d'autovenda en un suport de cartró de T-Mobilitat que serà recargable i es podrà seguir fent servir quan s'esgoti el viatge, de manera que la persona podrà carregar-hi més bitllets senzills o altres títols. L'alcalde Josep Maria Vallès i l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, es van reunir a la ciutat veïna el passat 25 d'abril per tractar diversos temes que afecten els dos municipis. A la reunió, que també va comptar amb la participació de regidors de les dues ciutats, es va acordar reclamar el pla funcional del futur centre hospitalari d'alta resolució, d'àmbit comarcal, que la Generalitat té previst construir a Rubí per descongestionar l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Arran de la trobada, els representants dels dos municipis van acordar crear una comissió per estudiar i treballar conjuntament les necessitats compartides d'infraestructures i serveis. I en esports, el júnior acull el proper dilluns 12 de maig i fins dimecres 14 una concentració de la selecció espanyola femenina d'hoquei herba. El combinat estatal, entrenat per Carlos García Cuenca, prepara la Pro League i l'Europeu amb 6 jugadores del júnior en aquesta concentració.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Promoure la conciliació i dur a terme, si s'escau, la mediació és una de les funcions que fa la Sindicatura de Greuges. Avui en parlem al programa i ho fem amb la síndica de Sant Cugat, l'Helena López Macho. Molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, Carme.
D'on venim quan recorrem a la mediació? Perquè aquest no és el primer pas.
No, normalment, a veure, quan arribem a la mediació és perquè tenim un problema. El que no té problemes no té necessitat de recórrer a la mediació. normalment la gent abans d'arribar a la mediació intenta, per la seva compte, resoldre el problema, ja sigui a nivell, doncs jo que sé, de parlar amb el veí o amb la persona que li està causant nosa en aquell moment, o intenta informar-se davant de l'administració de si això que està passant és normal o no és normal. Un cop detectem quin és el problema i com ens afecta, llavors, clar, n'hi ha diverses vies de resoldre el problema. N'hi ha la via judicial, que és acudir als tribunals de justícia reclamant el que penses que són els teus drets, i n'hi ha altres vies alternatives. I entre les vies alternatives de resolució de conflictes, una d'elles és la mediació. I de mediació podem parlar de molts tipus de mediació. La mediació familiar o la mediació civil, la mediació penal, la mediació laboral, la mediació veïnal, la comunitària, la internacional, la intercomunitària. En funció del problema que hem detectat, ens podem dirigir a un tipus o a un altre tipus de mediació, que és una eina de resolució de conflictes alternativa a les vies judicials dels tribunals.
En una sindicatura de greuges com la de Sant Cugat, quin és el tipus de mediació més freqüent? De quin àmbit?
Nosaltres, des de la sindicatura, pròpiament mediació no fem. Perquè, entre altres coses, perquè tindríem que mediar amb l'administració. I el síndic, en principi, la seva feina és, d'alguna manera, fiscalitzar quina és l'actuació que fa l'administració davant del ciutadà. Com mediació pura, no fem mediació pura. El que moltes vegades és intentem resoldre el conflicte que n'hi ha entre el ciutadà i l'administració de manera que no sigui confrontar posicions, no? Nosaltres el que sí que fem molt des de la sindicatura és, quan detectem el problema que ens arriba per part del ciutadà, és, a vegades, no és pròpiament un problema. Sí que està l'administració pel mig. Per exemple, amb els temes de sorolls a Sant Cugat, l'Ajuntament té una ordenança. L'ordenança de convivència cívica recull, en part, com es tracta el tema del soroll, no? Però moltes vegades no és un soroll que provoca l'administració, sinó el soroll que provoca el camió de la recollida de les escombraries, el soroll que provoca el local que té una activitat, el soroll... Clar, aquesta activitat que s'ha d'envolupar dins del territori de Sant Cugat té una llicència, i la llicència l'ha donat a l'Ajuntament. Llavors, el que fem és, d'alguna manera, derivem... Quan veiem que és un conflicte i que no s'està vulnerant la normativa per part de l'administració, intentem derivar a les persones al servei de mediació que té el propi Ajuntament de Sant Cugat. És un servei que el que intenta és que les parts que tenen un conflicte, en aquest cas, per un exemple, en un local que es fa una activitat que provoca un soroll, per exemple, i els veïns que viuen enfront, aquest servei el que intenta és apropar les posicions de les parts perquè les parts trobin una solució al conflicte que tenen. Per arribar a la mediació, estic a teva voluntat, eh? És a dir, que un dels requisits de la mediació és...
I de les dues parts, perquè amb una sola no
fem. Evidentment, i de les dues parts. Clar, quan ens trobem que una de les dues parts ja no té voluntat de resoldre el conflicte perquè vol imposar el seu criteri o el que pensa que són els seus drets, ja no n'hi ha possibilitat de començar la mediació. Però si comencem dient que totes dues parts tenen voluntat, llavors sí que n'hi ha una possibilitat. I, de fet, el servei de mediació que té a l'Ajuntament de Sant Cugat moltes vegades resol molts problemes veïnals entre veïns per mig de la mediació. El que passa és que potser no resol tots els que es tindrien que resoldre, perquè el servei té les limitacions que té, com tot en aquesta vida, i arriba fins on arriba. Però sí que penso jo que tindria que ser una aposta, perquè a vegades, si no, els problemes es cronifiquen i cada cop n'hi ha una tendència a agreujar més el problema, no? I que les parts se senten com més vulnerables o més perjudicades perquè no arriben a una solució. I clar, quan tu tens un problema i el pots resoldre en un espai breu de temps, et sembla molt bé, però clar, quan tu portes 6 anys amb el mateix problema...
Si s'eternitza, no tenim solució.
Es cronifica, i moltes vegades no s'arriba a la mediació perquè el problema ja és com molt crònic, no? És a dir, les parts han intentat, per la seva compte, intentar resoldre la problemàtica que els afecta, i com no se n'han sortit, després de molt de temps pensen això és, només pot ser per via judicial, no? Per imposició, o per la via de la sanció, o per unes vies que al final tampoc et garanteixen que el problema... Perquè n'hi ha, jo què sé, moltes empreses, per exemple, no aquí a Sant Cugat, però moltes empreses que els hi posen una multa darrere d'una altra per contaminació de l'aigua, per contaminació acústica, contaminació lumínica, i prefereixen pagar la multa que posar els recursos necessaris per deixar de contaminar d'aquella manera, no?
Et preguntava, Helena, sobre el tipus de casos que deriveu al servei de mediació. En el cas de Sant Cugat, principalment, de quin àmbit són? De l'àmbit veïnal,
sí,
que n'has citat?
Sí.
Principalment aquestes?
De l'àmbit veïnal, principalment. La veritat és que a Sant Cugat tenia una conscienciació del que és la contaminació acústica, que és una ciutat molt activa, molt sorollosa, i hi ha persones que es veuen afectades, no?, per aquest soroll. Llavors, a veure, normalment és entre veïns, i el que més afecta, pues, el de sempre, el soroll, la neteja, la manca d'empatia, és a dir, quan tu surts al carrer i deixes la brossa al costat del contenidor...
O en una paperera.
O en una paperera, o, jo què sé, activitats que potser generen molta brossa i treuen la brossa i la deixen davant de la farmàcia, o inclús, a veure, que per Sant Cugat ho veiem moltes vegades, davant d'un restaurant, tot de brossa acumulada, que dius, bueno, a veure... A veure, penso que moltes vegades és manca d'empatia, no? És a dir, de que no et poses en la posició de l'altra persona. És a dir, igual que, a veure, no és normal que un cotxe es posi a sobre del pas de
vianants,
patons, de vianants, perquè no empatitza amb els vianants, perquè si no tindria que pensar...
Bueno, de tot això se'n diu civisme.
Clar, civisme. No? Al final és que moltes de les qüestions és... que si tots fóssim més cívics, tinguéssim més empatia amb els nostres ciutadans de la ciutat, amb els nostres veïns, segurament hi hauria molts conflictes que, a veure, que es podrien resoldre simplement dient, escolta, mira, això se'm molesta, per això és, per això és, per això és, penso que la teva conducta en aquest tema no és la correcta, fer una mica de reflexió, intentar solventar. Però a vegades això, hi ha gent que no vol fer aquesta reflexió, no vol posar-se amb la pell de l'altre, no? I llavors una de dues, o acudir, doncs anem a la via judicial per fer valer els nostres drets, o intentem aquestes vies alternatives de la mediació, la negociació, la conciliació...
I escolta, quant de temps es triga o triga normalment, segons coneixeu vosaltres, la resolució d'una mediació?
Mira, també depèn molt del tema del que es tracti, però a veure, una mediació d'entrada suposa que el servei de mediació es té que posar en contacte amb totes dues parts. Els hi té que explicar... A veure, quins són els principis de la mediació? Els principis de la mediació són la voluntarietat, la confidencialitat, és a dir, que el que passi a dins de la mediació es quedarà a la mediació i no es podrà utilitzar fora, la neutralitat del mediador, la imparcialitat del mediador, i després, a veure, que hi hagi una voluntat de que si s'arriba a un acord...
Es compleixi
aquest acord, no? És a dir, i això s'ho tenen que fer primer amb una part i després amb l'altra part. Un cop totes dues parts, de manera voluntària, accedeixen a anar a mediació, llavors les sessions poden ser o individuals, com cada, per detectar la posició de cada una de les parts, poden ser individuals o poden ser col·lectives. Això ja va en funció del mediador i de lo que les parts els interessen. I el que es fa és donar eines per anar apropant posicions. Intentar tenir una mica d'imaginació per anar proposant al mediador, perquè al final la decisió és de les parts, quines alternatives hi haurien per resoldre el problema. Clar, això és una feina que en funció del tema que es tracta... Bueno, a veure, jo m'imagino que poden haver-hi resolucions de temes de mediació que en un parell de mesos te'ls treus de sobre, perquè les parts estan col·laboratives i volen resoldre el problema.
Fàcil.
I ho posen fàcil. En 6 mesos, i segur que arriben, que el mediador tanca la mediació perquè diu, és que, a veure, estem donant voltes i voltes i voltes i al final això és no veig que tiri cap endavant, no? Perquè moltes vegades també ens tanquem, no?, amb la nostra posició. I a veure, si no volem anar avançant, no podrem resoldre el problema.
Un cop deriveu les queixes o aquest problema al servei de mediació, vosaltres feu alguna mena de seguiment o teniu informació de com s'acaben resolent els temes?
Nosaltres, amb el servei de mediació tenim contacte, perquè com constantment o de manera constant anem passant algun tema al servei de mediació, que nosaltres sempre els hi proposem quan ens arriba la persona que hi ha aquest servei, que si vol que contactem amb el servei perquè es posin en contacte amb ells, no els imposem el servei. Nosaltres els diem, miri, això no és competència de la Sindicatura de Greuges, de Sant Cugat, perquè no és un tema que afecti a l'administració pròpiament, però miri, hi ha aquest servei, no? Si vostè vol, nosaltres podem contactar amb el servei, passem les seves dades i ja es posaran en contacte amb vostè. Si ens diuen que sí, bé, i si ens diuen que no, ja no ho passem al servei de mediació, perquè si no té voluntat. Llavors, nosaltres mantenim una comunicació constant. Sí que és veritat que quan ens reunim, moltes vegades ens diuen, mira, doncs aquest tema ha sortit molt bé, s'ha resolt, aquest encara l'estem treballant, aquest, doncs mira, s'ha tingut que tancar perquè no, perquè per una de les parts no hi havia voluntat. Aquest, hem fet una mediació no total, sinó parcial, no? Han arribat amb una sèrie d'acords, sí que potser ha quedat penjada alguna cosa, però, bueno, més o menys es conformen, no? I sí que ens van informant de com va el tema. Més que res, també per tenir una valoració, no?
Clar, perquè d'això, després, vosaltres, en el vostre informe, el que feu, ha de constar.
Nosaltres, sí. Mira, jo quan presento l'informe trimestral a la Junta de Portaveus, els dic, totes les consultes que ens arriben a la sindicatura que no són pròpiament de la sindicatura, on les enviem? Per exemple, quan ens venen amb temes de consum, doncs derivem a les persones a l'OMIC. Llavors nosaltres tenim un control de tota la gent que derivem a l'OMIC, tota la gent que derivem al servei de mediació, tota la gent que derivem al servei d'orientació jurídica, que derivem a la Sindicat de Greuges de Catalunya, altres síndics o altres entitats, no? Per exemple, la sindicatura té un contracte de col·laboració amb Agbar, amb la companyia dels aigües. Sí. Quan ens arriba qualsevol problema que té relació amb la companyia de l'aigua, nosaltres la queixa la derivem directament a ells. Llavors fan l'anàlisi de la queixa, es posen en contacte amb la persona, posen les mesures que tenen que posar, i al final l'informe que fan ens l'envien a nosaltres i amb el ciutadà i veiem a veure com s'ha resolt el tema, no? Si s'ha resolt satisfactòriament, si hi ha hagut un mig-mig... en funció. I sí que portem un registre d'on derivem cada cosa.
Mm. Abans comentaves, Helena, que el servei de mediació de l'Ajuntament de Sant Cugat funciona prou bé. El que passa és que no hi ha una aposta clara i potser no s'ajuda a tantes persones com ho requeririen. Jo, el que m'agradaria preguntar-te és si precisament per aquesta falta de mitjans queden moltes qüestions fora. Hi ha molta gent que es quedi sense poder ser atesa. Hi ha una llista d'espera, hi ha cua?
A veure, sí, cua n'hi ha. Perquè, a veure, quan tu tens un problema el vols resoldre i no vols que et diguin miri, d'aquí 6 mesos començarem la mediació, perquè, a veure, les coses com siguin, tu tens un problema i penses, a veure, no és que el tingui, que el problema m'ha vingut avui, és que ja venia el problema, no? Llavors, n'hi ha molta gent, a veure, que d'alguna manera, quan no els hi poden atendre ràpidament, que no vol dir que el servei de mediació no contacti amb ells immediatament, eh? Perquè segurament des de mediació contacten de seguida que els hi arriba, a veure, la nostra sol·licitud de la seva intervenció, contacten amb ells. Però, clar, en funció de les mediacions que tenen obertes, de tota la feina que tenen que fer, a lo millor la previsió és, a lo millor podem començar, pues, jo què sé, a fer la mediació d'aquí 2 mesos. Clar, hi ha gent que diu, bueno, pues mira, ja no em ve de 2 mesos, no? I tiro endavant perquè és una alternativa, no? I segur que hi ha gent que diu, bueno, pues no m'espero 2 mesos. A lo millor decideix anar al jutjat, que es tindrà que esperar molt més, no? Perquè, clar, el jutjat també va com va, no? I ara més que amb la reforma de la llei...
Efectivament, això és el que et volia preguntar. Sí. Al final, per la mediació hauran de passar sí o sí, que és una manera de deixar de banda, pel que fa als jutjats, treure una part de feina, donar-la a un altre sector.
O intentar, com a mínim, treure-les una part de la feina.
Sí, però és que això al final acabarà allargant el procés, perquè si inevitablement primer has d'anar a la mediació abans d'anar a la justícia, i si no hi ha un acord, igualment has de passar... Pels tribunals...
Sí, evidentment, allargarà el procés i, a més, el farà més car. Perquè, a veure, normalment, a veure, els mediadors cobren. Clar, el servei de mediació de l'Ajuntament no cobra, perquè cobra de l'Ajuntament, perquè depèn de l'Ajuntament, no? I a la gent de Sant Cugat que va al servei de mediació, això no li implica cap cost. Però, clar, quan tu tens un problema amb la teva vida habitual i tens que recórrer a un servei de mediació, tens que pagar primer el servei de mediació i si després no te n'en surtes, tindràs que pagar el teu advocat, el teu procurador i el teu procediment judicial. I a més allargarà. Clar, jo m'imagino que la justícia està tan col·lapsada, en realitat, que intenten a veure si per altres mitjans es treuen una part de la feina, no? Que no dubto que... Perquè jo sóc una forofa de la mediació, perquè penso que moltes vegades a l'acord teu el que tu tries és el millor acord per tu, no? I no el que t'imposa el jutge, que no et coneix de res, no sap el que vols, ni sap que li has fet una demanda, no? Demanant això i això, però que no sap les teves circumstàncies. Però penso que, a veure, que pot... haver-hi temes que d'entrada els advocats ja sabem que no es podrà mediar, perquè nosaltres, a veure, abans de posar una demanda fem una valoració del problema que té el nostre client, el ciutadà, el que sigui, i ja determinem si pot haver-hi un acord. Ja m'encarrego jo de contactar amb el company que porta l'altra part per intentar apropar posicions, però és que n'hi ha temes que ja veus que estan a les antípodes i que això no arribarà enlloc. Llavors, et fan passar, perquè si no passes, no pots presentar la demanda. Bueno, pues tindrem que passar per aquesta mediació, d'alguna manera forçosa, que ens obliguen, i si no... Si amb aquesta mediació no arribem a cap acord, pues, llavors tindrem que acudir pues, al tribunal perquè resolgui el tema que ens afecta.
Mm-hmm. No sé si ens hem deixat alguna cosa important a tenir
a veure,
en compte.
Jo penso que es té que fer una aposta per intentar, des de l'administració, donar suport a aquest tipus d'alternativa per resoldre conflictes, perquè són conflictes que al final d'alguna manera afecten a l'administració, perquè clar, a veure, quan els veïns es queixen a l'Ajuntament per sorolls o per la brutícia del carrer o perquè els gossos es fan pipi caca i estava brut al carrer i ningú ho recull, això es repercuteix en l'administració, encara que directament no estigui, no sigui la responsable, no? I, a veure, penso que sí que es tindria que fer una aposta per intentar, pues, jo que sé, que tota la ciutadania sàpiga i coneixi que n'hi ha un servei que és gratuït, que es facilita des de l'administració pública perquè puguin resoldre petits conflictes veïnals, comunitaris, entre comunitats, no? Jo què sé, pues, la plaça del monestir, els nens juguen a pilota, però també hi ha gent gran que està en un banc i potser els molesta. Els que té una activitat comercial en una terrassa no li agrada que la pilota del nen vagi, però a veure, són conflictes de veïns, de comunitats, que moltes vegades, potser, amb bona voluntat, amb un servei que et pugui dirigir, podries trobar una solució, clar. Però la solució passa per l'aposta de potenciar o d'enfortir aquests serveis públics que ja tenim.
Hi havia una dita que potser la podríem recuperar, que era aquella que deia, parlant, la gent s'entén.
Evidentment.
Doncs així de clar, i amb això ho deixem. Helena López Macho, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat
moltes
un dia més.
Moltes gràcies a vosaltres.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
A tot arreu couen faves, però només el Faves Comptades te les explicant. faves comprades, el xup-xup de Sant Cugat.
Del matí divendres. Això significa que tenim moltes cosetes per compartir amb vosaltres. Arriba el cap de setmana i tot i les activitats a les quals també us hi convidem, per si de cas, per si us voleu quedar a casa, si voleu anar al cinema, doncs us portem les estrenes i, a més, algunes recomanacions que avui ens farà la Sara Vella, perquè plourà, sembla que plourà, i, per tant, alguna estona tindrem per seure al sofà i veure alguna de les recomanacions que ens porta la Sara. Alba Triador, què tal?
Molt bon dia, bé.
Sara, què tal?
Hola, molt contenta.
Sí? Vinga.
Home, feia doncs temps que no teníem aquí fent recomanacions.
Tenim a les tres faves comptades, que us explicarem una miqueta de tot, sí. No? Comencem per la gran pantalla, que hi ha? Hi ha moltes estrenes?
No, n'hi ha tres, i he d'anar molt ràpid, perquè si no la Sara va. No tindrà temps. Vinga, i ja, jo ja estic amenaçada. Vinga, anem per feina, va. Com cada divendres obrim la cartellera del cinema per descobrir què ens arriba aquest cap de setmana a les dues sales que tenim a la ciutat, i avui hi ha tres noves estrenes. A les sales i el Mo trobarem També això passarà, i Kaiju número 8, Misión de reconocimiento, i al cinema de Sant Cugat, aquí al centre de la ciutat, es repeteix la projecció de També això passarà, i hi ha una nova pel·lícula, una quinta portuguesa. Ara us explico una mica de què va cadascuna. Si us sembla, comencem amb la que es projecta als dos cinemes, que és També això passarà. És de la directora Maria Ripoll, i és una pel·lícula que adapta la novel·la homònima de la Milena Busquets i que aborda el dol. La cinta arriba a la gran pantalla, ho fa després de passar per nombrosos festivals, com el de Màlaga i el Barcelona Film Fest, que s'està celebrant aquests dies, i compta amb un repartiment on hi trobarem la Marina Salas, el Carlos Cuevas, la Susi Sánchez, el Borja Espinosa, la Sara Espígol, l'Andrea Trapat, el Carles Francino, fill, evidentment.
El del nostre estimat.
Sí, el David Menéndez i l'actor italià Moise Curia, entre d'altres. Sentim una mica com respirar aquesta peli i us faig un resum de la sinopsis.
En un lugar muy lejano había un emperador poderosísimo que un día reunió a todos los sabios del reino y les dijo: quiero una frase corta que sirva en todas las circunstancias.
¿Y cuál era?
Lo contrario de la muerte no es la vida, es el sexo. El sexo es lo único que no da resaca y que disipa momentáneamente la muerte.
La història de També això passarà se centra en la vida dissipada de la Blanca, interpretada per la Marina Salas, que decideix refugiar-se a la casa de Cadaqués, bon lloc per refugiar-se, per passar-hi l'estiu després d'haver perdut la mare, amb qui encara creu conversar. Entre copes de vi, sortida amb vaixell i trobades amb els seus amants, la Blanca aprendrà a quedar-se amb el record del que ha viscut i el que ha après. Sara, tu ens deies ara, quan es sentia amb el tràiler, que tu havies llegit el llibre.
Sí, vaig llegir la novel·la en el seu moment, que va ser com un boom, molt tendra, molt maca. També és veritat que... Bueno, l'escriptora...
La Milena Busquets.
És una novel·la bastant autobiogràfica i sí que et pinta, doncs, la vida, com deies, bon lloc on refugiar-se. Sí, és que ella és així, vull dir, viu a Sant Gervasi, estiueja a Cadaqués, és una pija de tomo... no sé com es diu ara això.
De tomo i lomo.
De tomo i lomo. I pot ser que també hagi despertat una mica de rabieta per això, no? Però parla molt tendrament de la seva relació amb la mare, que semblava una persona igualment bastant complicada. No sé, a mi em va agradar, perquè semblava com molt honesta aquest dol, aquest... no et veig com a una persona perfecta, sinó sé veure, però igualment doncs estic profundament trista per la teva pèrdua. No?
L'aniràs a veure? Tens ganes de veure l'adaptació o no?
Mira, vaig veure fa poc que s'havia fet el rodatge, o sigui, pensava que sortiria d'aquí molt més temps. M'acabes d'agafar molt per sorpresa. Uf, no sé què dir-te. Després he llegit altres llibres seus que no m'han agradat. Llavors estic una mica com...
Amb els dubtes.
No
vol
decepcionar-se més. Sí. Prefereixo deixar allà, exacte, potser és això.
Sí, no vols quedar-te amb el bon regust que, sí, que em va deixar que...
Aviam què em diuen, si començo a sentir que és una pel·lícula preciosa, com ha passat una mica amb La Casa en Flames.
Vés a saber, perquè la gent diu, i després té una altra percepció que dius, pues no era per tant, no?
Sí,
és un problema de les expectatives, també, a vegades.
Sí, sí, bé, doncs per qui hagi llegit la novel·la, li vingui de gust veure la versió a la gran pantalla, o per qui no la conegui i li agradi, arran d'una mica la minicrítica que ens ha fet la Sara del llibre, doncs aquesta és una de les opcions que hi ha aquest cap de setmana. Passem a una altra pel·li, canviem de cinemes, ens anem al cinema Sant Cugat, no canviem, perquè de fet també això passarà, sí, a les dues sales, on s'estrena una cinta que amb una coproducció catalana que es diu Una Quinta Portuguesa. En aquest cas també és un drama intimista dirigit per la Valina Prat, que ens proposa una reflexió sobre la identitat i el desig de començar de zero, que ja em direu si algú alguna vegada no l'ha tingut o no li ha passat pel cap com seria ser una altra persona o anar en un altre lloc on ningú et conegui, no? Mm-hmm. La directora, de fet, abans havia sigut arquitecta i ha explicat que la pel·lícula doncs neix aquesta pregunta, que és molt profunda, però és molt humana, de què ens ha de passar per voler desaparèixer i ser una altra persona, que ja s'ha explorat també en altres films i en moltes obres. La pel·li està protagonitzada, en aquest cas, pel Manolo Solo, que fa el paper del Fernando, i per l'actriu portuguesa Maria de Madeiros i la sèrbia Branca Katic. Sentim una mica com sona i us faig 5 cèntims de la sinopsi.
Demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico, y cuando lo dibujas todo se ordena.
Hola, soy yo. Nada, que cuando me he levantado no estabas y estoy un poco preocupado.
Nos consta que su mujer ha salido de España.
¿Y qué pasa ahora?
Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
Este es un lugar. Es un lugar tranquilo, de otra época, para olvidarse del mundo.
Amália, aquí un nuevo jardineiro.
Hola, soy Amália. Bienvenido.
El jardineiro, que és el Manolo Solo, el film, la desaparició de la seva dona, la Milena, deixa el Fernando, un tranquil professor de geografia, totalment enfonsat, sense rumb. Què fa? Doncs suplanta la identitat d'un altre home com a jardiner d'una quinta portuguesa, on crea una inesperada amistat amb aquesta dona que sentíem ara, que el cridava, que és la seva propietària. Prat presenta diversos enigmes al llarg de la pel·lícula, com per exemple la desaparició de la Milena, que és el punt de partida de la cinta, quin és el secret que guarda el Fernando sobre el seu origen, i també el passat de la propietària, de l'Amàlia. Bé, doncs, tres històries que s'entrellacen i que ens fan reflexionar sobre aquesta pregunta, que jo crec que molts alguna vegada ens hem plantejat de...
Està bé.
Qui seríem si comencéssim de zero en un altre lloc i ens poséssim a inventar? Qui som sense la nostra motxileta?
Ens seiem a la butaca i ens deixem emportar per aquestes tres històries, no? Imagina que som un d'ells.
Potser ens sentim identificats o potser no, i ens, bueno, i estem contents ja amb qui som i amb la vida que tenim, que a vegades també passa. La tercera proposta, ara sí, marxem al centre comercial, marxem a les sales de Yelmo. Jo, Carme, sí que aquesta no t'agradarà, crec que serà tu tampoc, però té els seus fans. Atenció als que siguin fans de l'animació japonesa. Igual a l'Oriol li interessa una mica, perquè arriba a la gran pantalla Kaiju número 8, Misión de Reconocimiento. És una nova entrega, de fet, basada en el popular manga que té el mateix nom, i l'història ens porta a Japó, per tant, meravella, però en aquest cas està amenaçat per criatures gegants, sempre hi ha aquests faròmens en el manga japonès, que són els Kaiju. El protagonista és en Kafka Hibino, un home que treballa netejant les restes d'aquests monstres, però que somia unir-se a les forces de defensa per lluitar contra ells. El destí, però, li té preparat un gir inesperat, perquè sabeu què? Doncs que s'acabarà transformant ell mateix en un kaiju.
やっぱなるべきっすよ防衛隊員
俺もう一回防衛隊員目指
Com que no sé si...
No està en japonès?
Està en japonès. Arigato gozaimasu, karma-san. El film ens presenta una lluita interior i exterior, la d'en Kafka, que ha de mantenir la seva identitat secreta mentre protegeix la humanitat. Però arribarà un moment en què haurà d'escollir si viure amagat o fer front al seu destí, convertit en un kaiju. Acció, dilemes morals, quan et converteixes en allò amb el que vols lluitar... i doncs, com aquestes pel·lis, doncs, un espectacle visual, no? Amb una pel·li doncs, que promet emocions fortes i molta adrenalina i divertimento per a aquells que els agradi aquest manga.
Tot i que d'entrada, perquè andava a dir abans, ja em coneixeu prou, ja sabeu quin estil de pel·lícules em poden agradar i quines no. D'entrada, l'animació japonesa, o l'anime, no és que m'apassioni, però sí que he pogut veure produccions que en el seu moment sí que m'han agradat.
Home, tot el dels estudis Ghibli. Hi ha coses. Ghibli.
Shihiro.
És meravellós.
Sí, el viatge de Shihiro. El que passa és que, clar, jo el meu trauma, per dir-ho d'alguna manera, va ser que, pensant que era una pel·lícula per criatures, et plantes al cinema amb els nens i dius, això no toca. Això no.
Hi ha diferents lectures, no? Perquè jo els vaig veure de molt petites, les de l'estudi Ghibli, i evidentment el record que tenia l'Alba de 8 anys no és quan les he revisionat de més gran, però crec que...
A mi em va incomodar la pel·lícula perquè vaig veure que aquella pel·lícula no era per als nens en aquell moment. Saps? Però que a mi personalment sí que em va agradar.
Mira, tenim un nen, diguéssim, de la casa, per dir d'alguna manera, que és el fill de l'Anna González, que ara no treballa amb nosaltres però durant molts anys sí, que és superfan d'estudis Ghibli i de moltes produccions japoneses, que està enamorat del Totoro.
Però estic d'acord amb la Carme que has de saber què vas a veure. O sigui, si tu no t'estaves imaginant això i de cop i volta
Disney...
trobes que es converteixen en porc, no? Que se'ls volen menjar, no sé, potser...
Unes situacions que per ells no eren comprensibles.
Com a pare o mare, i l'altra és trobar-t'ho per
sorpresa. Però vaja, el problema era meu. T'haguessis informat abans d'anar, no?
Bueno, a vegades passa,
Sí, sí, sí.
Però de tot sensorial, tot se n'aprèn. Va, Sara, no et robem més temps, anem per les recomanacions, que ens en porten
només
una.
Només és una, sí, perquè puguem parlar-ne bé, perquè m'interessa la vostra opinió.
A veure.
És una sèrie, o sèrie, no sé si dir-li sèrie, és un mix de gèneres, ara us explico, d'aquelles que tries de vegades per casualitat, que et crida l'atenció allà, i a mi em passa bastant. I es diu The Rehearsal. No sé si n'heu sentit a parlar.
No.
La traducció és Els assajos. Llavors, és un personatge, un home, que es diu Nathan... Ara no m'he apuntat... Nathan Fielder, sí. Jo no el coneixia, però es veu que és un còmic bastant conegut als Estats Units. La sèrie té un 7,1 a Film Affinity.
Torna la puntuació de referència.
Jo ara m'he acostumat a buscar les puntuacions quan començo a veure una sèrie o una pel·lícula. Això és culpa de la Sara.
Sobretot a Film Affinity, Que IBM és massa... IBM no, com
es diu? IMDB. Massa dona volents.
És massa generosa, exacte. No volem una mica... Per això 7,1 a Film Affinity és molt bona nota.
Home, i tant. És un excel·lent.
Sí. I es pot veure a Mac i a Movistar Plus. No teniu excusa per no veure-la.
No, jo sí. No arribo.
Ostres.
Aquí, no hi arribo.
No arribes, Carme.
No.
Vinga, jo la puc veure a Max, aquesta.
Aviam, de què va? Doncs és una mena entre reality, sèrie, una barreja. Aquest home s'ha proposat aconseguir que la gent acompleixi els seus objectius comunicatius. Llavors els hi proposa una sèrie d'assajos abans de que experimentin la situació compromesa que els hi anava a passar. Us ho direm exemples perquè ja veig que és una mica abstracte. Sí. Hi ha un noi, per exemple, que va conèixer un grupet jugant al trivial a un bar, i això que els primers dies algú va comentar jo tinc un postgrau, jo tinc no sé què, i ell no se li va acudir res més que mentir i dir que també tenia un postgrau.
Ai.
Van passant els anys, ja fa 10 anys que són molt bons amics, i hi ha una del grup que últimament, com que sap que ell no està a gust a la seva feina, li va enviant ofertes de feina
relacionades amb aquell postgrau que no té.
Relacionades amb la seva titulació fake que no té.
I clar, ha arribat un moment que l'home està molt incòmode, sap que els hi ha de dir als seus amics que ell en realitat no té aquesta titulació i no sap com fer-ho. Especialment li fa por que aquesta noia, que en altres situacions l'ha vist que es posava una mica agressiva o violenta amb altres persones, li fa por, no sé, li fa molta por
el rebuig,
que l'insulti, que li digui de tot o perdre-la com a amiga també.
Home, arran doncs no haver començat mentint, no?
Sí, clar, però això ja ha passat.
Clar, això no es pot canviar,
és allò
no es pot
que
canviar.
S'ha fet una pilota bola de molt, neu, molt gran. Ell pensava que mai més es parlaria del tema, però no, si li han anat recordant al llarg dels anys.
I aleshores, la segona part d'això, perquè aquest seria el plantejament.
Aquest és el plantejament. I què fa el Nathan Fielder, que és un anat de l'olla directament de ser un modisme? Si diu, a quin bar quedeu per jugar aquest? Vale. El va mirar, l'estudia, el construeix igual en una nau industrial, fa el mateix bar exactament, contracta 50 actors i actrius que fan de cambrers, d'altres clients, fa la mateixa pizza, fa la mateixa beguda, i agafa una noia que s'assembla molt a la seva
amiga,
a la que més li preocupa dir-li. Com fa que s'assembli tant? Perquè fa quedar l'actriu per una excusa inventada amb la dona real, queden per fer una cosa, i així la coneix i l'estudia.
Sí.
Llavors es dediquen durant dies i dies a assajar,
a practicar,
a practicar i a veure totes les possibilitats que podria passar.
Em sona haver vist algun tràiler o alguna publi o alguna promo d'això.
A mi em sona amb alguna d'aquestes produccions americanes, aquella de veure com actuen els treballadors dels restaurants o dels bars.
Sí, allò de Filtrado, cosa així.
Bueno, sí, és diferent, però sí, vindria a ser una cosa d'aquestes.
Però clar, aquí hi ha... Sí, és veritat, perquè és també com entre guió i reality.
Sí.
Acaben quedant, i només us diré una cosa, perquè això només és un capítol de 6 o 7, surt molt bé, val la pena, però on està la línia entre la manipulació, no? Perquè clar, et prepares per manipular tremendament.
I quants casos?
Aquest és el primer, però després la veritat és que n'agafa un més ampli i la sèrie es centra bastant en el següent, que és molt divertit i us el vull explicar. És una dona que està arribant als 40 o ja els ha passat i no té clar si vol ser mare o no. Llavors ell li proposa, doncs mira, saps què? En 3 mesos viuràs en aquesta casa i faré que visquis amb un nen que cada setmana creixerà 3 anys. Llavors podràs viure l'experiència completa de tenir un nen del 0.
És una mica boig.
És que està molt boig aquest home, de veritat us ho dic. O sigui,
de totes maneres...
Però és que no pots parar de mirar. No pots parar de mirar.
Bueno, entre la fascinació, la curiositat...
La vergonya aliena, el rebuig, dius, això no és ètic... Clar,
però en aquest cas et diria...
Imaginar-te tu allà dins,
que
també,
no serviria.
De què faria jo, no?, en aquesta situació, potser.
Home, que agraïda estaria... En alguns... Us agradaria o no poder assajar algunes coses? Per exemple, bueno, demanar un augment de sou.
Jo crec que
no
ja
és fàcil.
Jo crec que ja ho fem una mica, no?
Sí.
Amb algunes coses importants de la vida o amb persones que... Hi ha persones que t'hi pots comunicar molt francament, no? I ser molt, molt honest, sense ferir, però...
Això vol dir que no som honestos, normalment?
No, a vegades no. Depèn d'en quin relacionem, no? A vegades saps que hi ha una persona que és més sensible o que es prendrà...
Tu sí, ets bastant franca.
O que es prendrà malament les
coses. Molt transparent, com el paper de fuma.
Sí.
Però clar, com ho fas? O coses que fan difícil de fer. Ara jo m'imagino que treballes amb algú que fa pudor suat. No ho sé.
Què prefereixes? Aguantar això?
Clar, com ho fas, això?
Li dius.
No? Però com li dius sense
ofendre?
Bueno. Doncs jo aquí m'imaginaria l'Alba plantejant-ho de mil maneres que no fos ofensiva.
Ja, i potser ho parlaries amb la teva parella,
sí,
no?
I tot el que em podria dir aquella persona o demanaria una altra, a veure si algú s'ha trobat en la mateixa situació o com ho faria una altra.
Doncs segurament la gràcia, és veritat, segurament la gràcia d'aquest programa és que en el fons tots ho fem una mica i ens agradaria poder-ho fer bé, no? Però ell ho porta tot a l'extrem, a l'extrem, a l'extrem. El cas més... De cop, i a més se'n va cap a llocs que no t'esperes i jo crec que ell tampoc, perquè el que li passa amb aquests nens és que un dels nens actors que també dius, pobrets, que de cop li han de dir papa i mama, doncs resulta que un d'aquests nens no té pare i es troba de cop convivint mama amb un home pare, el que li diu papa. Què passa? Que s'acaba la setmana i el nen no vol marxar i diu, no, és que jo em vull quedar amb el papa. Clar, és que et fa plorar. És que, dius, la mare també, dius, escolta, noia, com s'ha tacut, no?
Déu-n'hi-do, sí.
Vull dir, i clar, sorgeix... És que és una sèrie...
L'espectacle americà, una mica, és de fer de tot un espectacle, que això són els reis, ni en positiu ni en negatiu, però són els reis de
fer això. I ell, el bo, és que llavors reflexiona molt sobre el que ha passat, en quin moment ho podria haver evitat, quin moment el nen, ell li va donar massa amor o no... O sigui, ho dissecciona totalment. És que és fascinant.
Ens va veure molt bé, escolta. Però això s'ha de veure en versió original, suposo. Perquè
a
si
més,
no,
té
no
un 7,1, no o sigui, imagina't. Està pregant l'excel·lent.
El nostre recomanador d'excel·lència combinat amb la Sara.
Sí.
Que és la nostra intel·ligència humana de recomanació.
Mireu, fa una estona feia sol. Ara ja s'ha apagat. Així estarem tot el cap de setmana, tot això combinat i regat amb una mica d'aigua que ja ens han anunciat els homes i les dones del temps. Noies, gràcies.
A vosaltres.
Trobàvem a faltar la reunió de faves.
Sí,
eh?
I tant.
No de faves.
Haurem de reivindicar que torni la tercera fava.
Molt bé, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
French Kiss Sant Cugat patrocina aquest espai.
Com es nota que som a les portes del cap de setmana? Ja tenim ganes de gaudir del dissabte i del diumenge, però abans, com que ja tenim les revistes, hem de fer una ullada i hem de repassar tot el que porten a dins, tot el contingut. Amb qui ho fem? Amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Què tal, noies?
Molt bon dia, què tal?
Hola, què tal, Carme? Com estàs?
Tot bé?
Tot bé.
Bé.
Súper.
Fantàstica.
Oh, ideal.
Divendres.
Sí.
Faves tendres.
I tertúlia del cor.
I comptades. I faves comptades.
I faves comptades. Correcte. Tenim portades. I tenim unes portades que és que no hi cap més gent en aquestes portades.
Molta gent i molts homes. Hi ha homes, Carme? Ho has vist?
Sí, hi ha algun home, hi ha alguna criatura, però vull dir que no hi ha espai per més.
Tenim un denominador comú, amors. També, que això és curiós, que a les quatre portades sortí... Bueno, una petita foto, una mostra de l'abraçada tan carinyosa que es van fer la reina Letícia i la infanta Leonor a Panamà, sí.
Home, és que per damunt de tot, al final, home, trobes a faltar la nena a casa, no?
Home, i tant. Home,
no? Què portava des del gener, voltant? No, des de...
Sí,
des de
quan
porta?
Sí,
des del
sí,
gener,
sí.
Clar, es troba a faltar, no?
O sigui que li haurà explicat les aventures,
sí,
no?
Sí, suposo.
I les desventures.
Segurament.
Deuen haver parlat de la foto en biquini, tot plegat, foto i tot això, deuen haver parlat...
Avui també comentarem alguna coseta més, no?
Sí,
sobre la casa real.
Per on comencem?
Fem un repàs ràpid de les portades, com deia ara la Cuca, sí. En finestreta totes coincideixen aquesta abraçada, aquest retrobament entre la reina i la infanta Leonor. Després, a la revista Hola, aposten per les dones de la família Berrocal. Particularment, no em pot fer més mandra aquesta portada, però vaja, és una opinió totalment personal.
No t'agraden? M'encanten a mi les Berrocal.
A mi em fan
matriarcado intens. Vam acabar, la setmana passada, l'anterior, crec, que vam acabar amb aquesta notícia, que quasi no ens va donar temps, i és que estrenen documental.
Les Berrocal.
Rotllo així que a les Kardashians, que avui a l'entrevista, no sé si ho he llegit al seu Instagram, la Vicky Martín Berrocal comentava que ella està encantada que li comparin amb les Kardashian.
Doncs ja li agradaria a ella ser la meitat de la Kardashian i treballar tant com les Kardashian, perquè per les Kardashian, jo que en soc seguidora, porten moltes temporades fent reality i fan molts episodis, i al final les Berrocal, perquè he llegit a la nota de premsa, són 3 o 4 episodis i ja està. O sigui, jo crec que s'assembla més a les Campos, més que a les Campos.
Jo crec que al mig.
Sí, jo crec que aquesta comparativa que ella feia era perquè no la comparessin amb les Campos.
Ja, ella ja...
Llavors, quan veiem el resultat del documental, ja podrem comentar.
Clar, perquè jo vaig llegir 3 o 4 capítols, era una cosa molt petita, dic, llavors, això no és una sèrie... Les Kardashian porten ja 10 temporades i cada temporada té 10 episodis, vull dir, una cosa...
El que sí que hem de dir és que les Berrocal tampoc paren, perquè no, entre influents, són influencers, són, fan moda. La Vicky Martín té ara un podcast que, de fet, l'última entrevista li va fer a la seva germana, que, de fet, aquesta família té una història,
Sí, sí.
Que algun dia podríem entrar, sí. Així una mica més en concret, perquè té una història darrere.
És interessant, sí?
Sí.
Molt, sí. Sembla de telenovela, la vida de la Vicky Martín Berrocal, Aquí
més
on
que,
la veus?
Més que la seva vida, la vida de la seva mare.
Sí. Sí, sí. Però ja ho explicarem,
ja ho explicarem,
Carme.
Va, sí,
avui,
ja tenim molts
temes.
Dona,
avui no ens dona. A 10 minuts aposten per ta mare e Íñigo, que parlen dels plans més immediats de la parella, no? Que parlen de que Íñigo deixa una mica de banda el restaurant aquest que havia posat Casa Salesas perquè vol engegar un altre negoci d'oci nocturn a Madrid. D'acord? I mentrestant ells van fent viatges perquè Instagram, que jo segueixo la ta mare, tot el dia estan voltant, menjant i d'aquí cap allà, doncs mira, tu.
Igual estan buscant el nen.
Clar, tu, mira, entre viatge a viatge,
clar, jo,
paisatge,
els
hotels
amb
bonics...
Amb els plans pensava o un viatge o una criatura.
Home, però és que el bebè portem molt temps, ja que es comenta que ella està encantada, estaria encantada de tenir un bebè, però clar...
Però potser no, serà el negoci.
Mira.
No?
I després, Lectures i Setmana, em fa molta gràcia, Cuca, perquè semblen com dos postals que es podrien posar del dret i de l'inrevés. Lectures aposta per Gabriela Guillén i Setmana per Bertín Osborne, oi que sí, Cuca?
Exactament. Haig de dir que per alguna notícia que he tingut per ahí, el Bertín Osborne el tenia molt a propet, per aquí. O sigui que no sé què estarà fent.
Sí, sí. A propet per aquí, què vols dir? A Barcelona?
Aquí, a Barcelona, Catalunya. Jo crec que molt a prop de Barcelona.
Perquè no és un dels concursants de Tu cara me suena?
Ara sí, estava fent imitant a l'Omar Montes i això, però això es grava aquí?
Sí, es grava a Sant Just.
Vale. Jo pensava que...
Sí, ha vingut a gravar.
Sí.
Vale, pues ronda per aquí,
Tu cara me suena es grava ronda als estudis aquí. De Sant Just d'Esvern, uns que n'hi ha per allà.
Se li ha pogut veure alguna platja, amb un barco, bueno...
Em fa molta gràcia a la portada de Setmana que diu Luce cuerpo a los 70, mira, perfecta. El artista, un seductor nato, disfruta de una escapada en barco en la que demuestra que se mantiene en forma. No sé si això és allò que en diuen un posado robado de... Jo m'hi poso, feu les fotos...
Això és un posado robado en tota regla, Eva.
Amago una mica de panxa i em deixeu tranquil totes les vacances.
Igual ha dit, us dono aquesta portada perquè no es vegi una altra cosa.
Doncs sí, 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 sí.
Ah, sí?
Sí. Vaja, a mi m'ho sembla perquè, a veure, que sí, que el Bertín té, com diria en castellà, té perxa, però vull dir que és molt fàcil que et treguin a la platja, et treguin malament. És molt fàcil. Llavors, jo crec que, vaja, no sé,
i sembla,
hi ha hagut una mica a favor.
I com comentaves tu, la portada de Lectures, sí. De la Gabriela Guillén amb el seu fill, que sí, es veu que ja ha fet les primeres passes, sembla la contraportada, no? Sí. Podrien fer la portada i la contraportada, com La Vanguardia.
O una, és una moneda, la cara A, la cara B...
No, sí, la cara i la creu.
Sí, una cosa. I després, oi, Cuca, hi ha una ruptura aquesta setmana, que a mi em fa...
D'última hora, no? Sí, em sembla que l'exclusiva va sortir el dimecres.
Doncs sí, aquesta ruptura és la de Cayetano Rivera i Maria Cerqueira, que és una presentadora molt famosa a Portugal, i des de feia 2 anys sortia amb Cayetano Rivera, no? De la saga dels Rivera... germà del Francisco i de Kiko Paquirrin.
El DJ.
Ah, d'acord, és que anem posant en context.
Alex de la Eva González, que comencem també. Ja a dir Alex de les dones, també, clar. Perquè al final també les dones ja comencem a tenir el nostre protagonisme.
Ah, també fem llista.
Clar, hombre. Sí. I no, no sé, no deien o diuen que no ha sigut ni per terceres persones, que és per la distància geogràfica que tenen, no? Per cada un, per les seves professions. Mm-hmm. De fet, a ell, l'última vegada que el van veure amb ella va ser amb una fotografia al gener. I ara, últimament, l'hem vist al Mutua Open de Madrid, al Festival del Tenis, que s'està fent a la ciutat de Madrid, en companyia de la seva filla, Lucía. Que, de fet, en aquest esdeveniment tan important, hem vist moltes cares conegudes i molt d'amor,
Sí, un munt de parelles, Cuca. Comencem, mira, la Blanca Suárez i el Javier Rey, que es menjaven a petons...
És la primera vegada que la veig tan carinyosa.
Tan enamorada, perquè sempre és davant dels periodistes, no vol parlar de res, no vol... Mira, parlant de les Berrocal, la Blanca Suárez, que va anar en un episodi del podcast de la Vicky Martín Berrocal, aquí va dir que el Javier Rey li semblava com que havia trobat
la parella.
Està molt guapa, eh? Tot s'ha de dir. I anava sense maquillar, anava així com molt natural. I estava guapa. Bueno, és guapa, no?
Sí, sí,
però estava... Jo crec que està radiant.
És
sí,
guapa,
sí.
És guapa. Sí.
Vinga, més parelles que m'ha apuntat aquí la Cuca al guió. La Victoria Federica i el Borja Moreno, també.
S'està consolidant el tema.
Allà
sí, estan. Sí, sí, vale. Ja es deixen veure.
Què porten? Setmanes? Mesos?
Sí, home,
mesos.
Que portem una setmana, ai, un mes, que ho vam dir, que vam comentar...
Sí, i deien que l'estiu havien fet plans junts, no? Sí, i després sí. Setmana Santa també havien estat junts per Marbella...
Però realment que s'estigui afiançant i que es deixin veure junts, fa un mes o així.
Ja va sopar a casa dels pares?
Ja ho veurem, no aviam què passa.
No ho sabem.
Es quedan a casa la mare, a casa el pare i després a casa l'avi, saps?
Ai, sí.
Que clar...
També tenim a Feliciano López i la seva dona, Sandra Gago, que bueno, ja són una parella consolidada, tenen els seus dos fills, i bueno, molt correcte tot i molt d'això. Però sí que vam veure el Pablo López i a la seva parella, la Laura Rubio, que també la primera vegada que veig el Pablo López tan desencadenat.
També, tan enamorat. Què tindrà el tenis que ja tan pató
i tan
d'amor?
Que estàs a l'aire lliure, que estem al mes de maig, que fa solete, que s'està bé i on es deixa anar.
Uns arromacos que tenien allà... No sé, unes
però
fotos
una cosa,
molt xules.
Que... Jo tenia entès, oi, que el tenis s'ha d'estar molt quiet?